Parlem de bàsquet en aquesta nova edició del Temps de Descompte i, com dèiem, tot just en començar el programa d'aquest vespre, victòria molt i molt important la que va aconseguir el Club Bàsquet Sitges aquest passat dissabte davant el Gabriel Viladecans. S'enfrontaven el tercer, el Sitges, davant el Viladecans. Segon, comentem resultats i els parlem del partit. Jornada número 23 al grup segon de Copa Catalunya, una jornada que ens deixa els següents marcadors: CCC 82, l'Hospitalet B 66, el ja esmentat Sitges 102, Viladecans Sant Gabriel 98, Artés 70, Sant Boi 81, la Torrassa 57, Gavà 64, Castellbisbal 82, el Vendrell 66, el Cebium 71, grup Barna 80, el Ramon Llull 68, Reus Ploms 60 i el Club Natació Tàrrega 55, Martorell 68. Amb 20 victòries, 3 derrotes, continua manant a la classificació d'aquest grup segon de Copa al Castellbisbal. 18 victòries, 5 derrotes, segon classificat al Viladecans Sant Gabriel, i l'Hotel Antemare Club Bàsquet Sitges continua tercer amb 16 victòries, 7 derrotes. Com veuen, es troba l'equip de Daniel Sampera només 2 victòries del segon classificat. L'empresa certament és complicada, però la victòria del passat dissabte, superimportant. Partides el passat dissabte al pavelló de Pinsbens. 102 a 98 va guanyar el Club Bàsquet Sitges en un partit que era, podríem dir, vital. El Gabriel Viladecans va guanyar de la primera volta 84 a 74, per tant, un dels dos objectius complerts. El primer, la victòria, el segon, no complert, superar el Bàsquet Average. Els anotadors d'aquests 102 punts del Bàsquet Sitges van ser Òscar Pérez amb 27 punts, Guillem Palou amb 2, García amb 11, Mestres amb 6, Escuder amb 4, Rodríguez amb 11, Carretera amb 4, Edu Piñero amb 19, Xavi Sabater amb 9 i Arturo Barro també amb 9 punts. Els 4 parcials van ser 24-19 al primer, 19-20 al segon, 25-26 al tercer i 22-25 al quart i darrer període. Per tant, es va arribar amb la pròrroga, una pròrroga que el Sitges va dominar per 12 punts a 8. I és que el Viladecans no ho va posar gens fàcil al llarg dels 40 minuts, 39-43 manava el conjunt visitant a la fi dels dos primers períodes. I atenció, perquè el darrer minut va ser d'aquells d'infart. El Sitges llançà fins a 6 tirs lliures i transformà només 2 i 2 punts de camp per arribar al 87-88 i addicional per Arturo, que va fallar falta de segons per finalitzar amb el Sitges a forçar una personal que el Viladecans no va desaprofitar per situar-se amb el 87-90. El partit que semblava perdut, però a manca de molt pocs segons, Daniel Sampere demana temps mort, jugada d'estratègia plantejada pel tècnic sitgetà i un triple d'Edu Piñero que va servir per empatar el partit a 90 i anar, per tant, fins a la pròrroga. Pròrroga també força igualada, el Viladecans molt més carregat de personals que els Sitges, perdia 3 dels seus jugadors, en tant que els Sitges només havia perdut a Xavi Sabater. Després del 93-92, del minut 1 de la pròrroga, el Viladecans ja no es va posar mai més per davant. Minut 2, 98-96, minut 3, 100-96, minut 4, 100-98 i al final dos tirs lliures de David que posaven el 102-98 final. Com els dèiem, aquest 102-98 que consolida la tercera plaça del Club Bàsquet Sitges, una importantíssima victòria que serveix per retallar diferències amb el segon classificat, precisament el Viladecans, quedant ara amb dues úniques victòries, 16 té el Sitges, 18 el Viladecans, a falta de només 7 jornades, tot i que, com dèiem, el segon dels objectius no es va poder aconseguir, que era el de superar el Bàsquet Average. El Viladecans, tornem a repetir, va guanyar a la seva pista per 84-74. La propera jornada, la número 24 amb els Sitges, juga fora de casa. Ho farà, atenció, amb aquest dijous, dia 18. S'ha avançat el partit que ha de jugar amb la pista de l'Hospitalet B, que és en aquests moments el cinquè a la classificació. Per tant, dijous, dia 18, a partir de les 9 de vespre, a la pista de l'Hospitalet B. Un darrer apunt abans de donar temps a l'hoquei patins. Deixem per uns moments el món del bàsquet, parlem de rugby, perquè recordar, i ho anirem fent cada dia, aquest proper dissabte 20 de març al camp de rugby de Santa Bàrbara es disputarà el partit d'anada del play-off d'ascens a la divisió d'honor B. A partir de les 4 de la tarda, el Rugby Club Sitges rebrà la visita de l'Uribe Aldea en rugby Taldea. Per tant, una primera fase ja d'aquest play-off d'ascens a la divisió d'honor B, una primera pedra que haurà de posar el Rugby Club Sitges si es vol classificar per la següent ronda. De moment, partit d'anada aquest dissabte dia 20 al camp de rugby de Santa Bàrbara a partir de les 4 de la tarda en Rugby Club Sitges, Uribe Aldea en rugby Taldea.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Dilluns 15 de març de 2010, temps d'hoquei en aquesta nova edició del Temps a Descompte. I sens dubte, si avui hi ha una persona feliç, aquest és l'Aleix Ramírez. Aleix, molt bona tarda.
Bona tarda, Vito.
Tot i que el Toni també està feliç.
I tant, home.
Toni?
Se'l veu feliç.
Se'l veu feliç. És...
Sí, molt, sí, molt.
Ha tingut doble de hoquei aquesta setmana.
Les victòries...
El divendres vaig disfrutar molt. Molt. Vaig disfrutar molt perquè vaig veure un partit ja d'una escala superior.
Per aquells que no sàpiguen, divendres a la nit es van enfrontar els juniors del Club Pati Sitges i el Futbol Club Barcelona. Final, empat a dos, però un gran partit.
Gran partit, gran partit. Va merèixer la victòria el Pati Sitges perquè, de fet, va ser l'equip que se va adelantar per dos cops en jugada, que això és molt important. En canvi, el Barcelona va marcar els gols, un de penal i l'altre de falta directa. En canvi, el Sitges va ser tot en jugada i me va agradar molt, perquè amb bon criteri van saber-li jugar molt bé al Barça. Mira que el Barça jugava un hoquei de gran qualitat.
Home, paraules al Barça. Opcions d'aquest júnior per seguir endavant, Aleix?
Opcions, jo crec que en té, però clar, és que ara estem ja en uns nivells que, com diu el Toni, Barça són equips d'aquest nivell, per tant no és qüestió de que...
No, però l'equip ha demostrat que està alçada d'aquests...
Però no és qüestió de que jugui bé o malament, és que és qüestió de que t'enfrontes davant d'equips que la qualitat s'imposa per sobre del joc. Sense fer un joc brillant, el Barça va aconseguir un empat.
Són equips que probablement en poquet ja en tenen suficient,
no? Sense cap dubte, i tant.
Et posen en molts problemes. En qualsevol cas, doncs, destaquem com a resultat important d'aquesta jornada d'hoquei aquest empat a dos del júnior del Club Pati Sitges davant el Futbol Club Barcelona per seguir endavant en aquest campionat de Catalunya. Però, sens dubte, l'altra magnífica notícia és la segona victòria consecutiva, i això és el primer cop que passa aquesta temporada del sènior. Dissabte... es va haver de suar, com es diu, la cancel·lada, amb l'1-4. Què pensàveu, vosaltres que estàveu al partit?
Amb l'1-4 em venen...
Van aparèixer tots els fantasmes, com es
venen,
diu.
Sí, com es diu sempre, em venen molts fantasmes al cap, però no sé, sempre, i més quan estàs dintre d'un equip, et venen l'esperança en què es manté, sempre. I no sé, a veure, jo penso que el Sitges, com ha dit el míster... va fer una primera part que potser no va saber definir, no va saber, va estar creant joc, però no va acabar d'arrencar, però no sé, però el mèrit jo crec que encara el tenia, que estava lluitant, estava xutant a porteria, i potser aquella cosa de dir, és que estem davant d'un equip que el tenim que guanyar, i jo crec que aquest orgull i aquest i aquesta, amb tot el respecte, és mala llet que el jugador porta dins de veure que se li escapa els tres punts, va fer que l'equip reaccionés i tirés cap amunt, i el resultat ho diu tot, 6-5 i a falta de 30 segons.
Probablement fora això, que el jugador pensés, se'ns està escapant l'oportunitat, és a dir, o ara o mai,
sí,
és a dir, venim d'un 4-10 amb el respeig, ara no desaprofitem aquesta gran oportunitat. Exacte, exacte. El Centro Asturiano, d'haver guanyat aquí, entrava també en aquesta lluita.
Perquè amb tot el meu respecte, jo respecto tot el rival, però és el que portem dient, i el Toni també dirà el mateix que jo, que el Centro Asturiano era, per mi, dels rivals més directes que fins a final de temporada ens tocarà jugar. Per tant, els tres punts eren obligatoris, jugués malament o jugués bé. I el veure que en poc, perquè relativament va ser en poc, el Centro Asturiano es va avançar, petits errors nostres, que s'anava 1-4 i que no veies un equip que ens superés en joc, sinó un equip que s'aprofitava més de les errades nostres.
Toni, què vas pensar amb l'1-4?
Lo vaig passar malament, perquè, home, l'1-4 jo ho veia perdut. Jo ho veia perdut perquè sí que després...
No, és per veure-ho perdut, eh? Clar. En qualsevol cas.
Després sí que va reaccionar el Petit Sitges, però no estava jugant bé. Jo l'he vist en diferents aspectes al Petit Sitges. A veure, ofensiu m'agrada molt, perquè ofensiu té molt criteri i a més té molts recursos. Defensius, jo el que veig, i ja fa dies que m'he donat d'això, és que els altres equips no fan una defensa ja des de mitja pista, pràcticament. En canvi, nosaltres aculem massa. I ells tiren de qualsevol lloc i no marquen molt gols de tirs, perquè també donem molts espais, perquè acurem bastant. Jo penso que si, no sé, això ho sap millor el tècnic que jo, però si des de mitja pista nosaltres ja li fem una petita pressió i tapem espais, tindran més dificultats a arribar a la nostra àrea que no les que troben ara. Ara jo penso que els rivals arriben molt perquè nosaltres cedim metres. I en canvi ofensivament a mi me va agradar molt. Després una cosa que jo vaig veure és que, home, quan l'equip juga en equip, quan l'equip comença a tocar i fer bé les triangulacions i realment cadascú està al seu lloc i el Pablo està fi, l'equip funciona. I l'altre dia el Pablo, ell sol va guanyar bona part del
partit, com aquell que diu, no?
Marcant dos gols seguits, que això va fer que el Sitges entrés ràpidament al partit.
Per tant, tenint clar que els criteris ofensius són vàlids, cal millorar en aquestes 10 últimes jornades el balat defensiu?
Jo diria que sí. Jo, a veure, jo l'he vist així. A més, comentaris que jo també, jo parlant, més d'un me l'ha dit també, que potser s'ha dit massa metres. Clar, això evidentment ho sap l'entrenador, cada entrenador. Aquí no es juga persones, es juga o ve un rombo o ve un quadre triangular, no sé, més o menys sobre els sistemes d'ells, però jo veig que el rival nos planteja la defensa ja des de que perden bola, ells, des del mig del camp, ja comencen a
una pressió molt més avançada.
A fer una miqueta de pressió i posar-nos la defensa més... Clar, a nosaltres no costa més d'arribar que ells perquè tenim que fer més esforç. En canvi, nosaltres, per el que m'he donat jo, potser vaig errat, cedim metres.
Aleix?
Jo crec que, a veure, independentment de que defensa, malgrat tinguis un equip marcadament ofensiu, has de tenir. Però jo el que veig és que tenim uns jugadors que tenen són atacants. La majoria dels nostres jugadors són atacants i, per tant, qui juga a qualsevol esport sap que quan un jugador
té mentalitat ofensiva,
ofensiva és molt difícil mentalitat defensiva. A veure...
Es pot treballar
perfectament, sí. Però si jo pel que veig, aquest equip li va més un partit marcadament ofensiu, on hi hagi molts gols, que un partit on estigui defenent i sortint a l'atac.
És a dir, el que hem dit molts cops, l'intercanvi de cops.
Exacte.
No?
Val que d'haver-hi un equilibri.
Tot i que això, probablement des del punt de vista de l'entrenador,
sí, no,
això no va ni amb rodes.
Nosaltres aquí podem donar la nostra opinió, però
sí,
l'entrenador és qui al final acaba decidint i qui acaba observant això.
I des del punt de vista de l'espectador també és molt més espectacular un partit així, ocasions a una i altra porteria, que no marcat treball defensiu.
Sí, perquè potser qui va veure el partit pensa, ah, és el millor, és que es va tenir uns quants errors o alguna cosa, però és que fer canviar un jugador, i més aquests nanos que són joves, que volen demostrar tota la qualitat que tenen, és molt difícil, i per tant és una cosa que segur que s'està treballant, i ja ho dic jo que veig algun entrenament que s'està treballant segur, però que no és gens fàcil de canviar i que no és una cosa que es vegi amb efectes immediats.
L'home clau del partit, Pablo Agüero?
Per mi sí. Per mi ja ho va ser en el partit del Júnior, sí. I l'ho ha estat també, sí, sí, en aquest partit. Per mi, a veure, a mi tot l'equip, no? Perquè tot l'equip va fer una feina molt bona. I fins i tot un jugador doncs, que potser se va portar la bronca de l'entrenador, que va ser el Marc Gortells, fruit d'una petita badada d'ell, va venir el gol d'ells del 3-1, i doncs això li va servir perquè fins i tot l'entrenador canviés, i parlés amb ell. Però després quan va sortir totalment endollat i va demostrar doncs, que la rada que havia tingut doncs realment ja...
Sí, el va esperonar.
Correcte, uh-huh. No? Sí. Perquè el jugador va fer un superreforç i fins i tot ell va marcar el gol de la victòria.
5-4 es va avançar els Sitges, ells van tornar a igualar 5-5 i al final va arribar el sisè.
Però començament en una jugada en la que jo penso que el criteri arbitral una altra vegada no va perjudicar, perquè en un res i no res no s'hi davan tres faltes, que això
l'equip portava, tenia 7.
Portava a les 10 faltes d'equip i ells van marcar de penal o falta directa.
Uh-huh. Sí, no, no. A veure, independentment jo dels àrbitres, jo sempre penso en la mentalitat de que algun error tindran perquè són humans, però en dies generals, d'aquí aquests últims partits, a veure, tenen els seus defectes, però tampoc no m'estan causant una impressió que diguis que estan, van a fer perdre els Sitges. Aquesta jugada en concret, mira, potser podia haver afectat negativament a l'equip, però mira, malauradament no va, per sort no va fallar i vam guanyar els 3 punts. Però a veure, jo penso que amb el que dèiem abans de la reacció dels Sitges, jugadors com el Pablo Guarón, per la seva qualitat, encenen la xispa aquesta de,
sí.
De reactivar l'equip una altra vegada i de tirar-lo amunt, perquè jugadors com el Marc Cortés, el Toni ho ha exemplificat la mar de bé, potser alguna badada o alguna cosa, però el Marc porta uns partits que està fent molt bona feina i està tornant a ser el jugador important que al llarg de la temporada porta sent, però que potser en alguns partits no s'ha notat tant. Uh-huh. I jo crec que aquest equip, una qualitat que té és que quan no juga bé, potser tira de qualitat. És el que diem sempre, un equip molt ofensiu té qualitat i això és un fet que aprofita que quan les coses no surten bé, doncs accions individuals com el Pablo, perquè el Pablo va agafar en 5 minuts, va marcar 2 golaços que ens van tornar la vida, com qui diu. I la resta de després és allò que el Pablo va ensenyar el camí i la resta després tot l'equip junts
va acompanyar. Doncs si us sembla, escoltem el que deia el Xavi Navarrete en l'entrevista que li feia el Toni en acabar el partit i després comentem una miqueta com ha anat aquesta 20a jornada, algun resultat sorprenent com la derrota del líder del San Antonio davant el Roller Oviedo. El que dèiem, escoltem Xavi Navarrete i després comentem la jornada.
Sí, hem guanyat 3 punts importantíssims. Jugàvem a casa i amb un rival directe i no ens podíem permetre regalar ni un punt més a casa. I sí que és veritat que hem patit molt, molta part de culpa és nostra perquè, com bé dius, la primera part l'havíem regalat i hem fet moltes errades defensives, amb la qual hem donat avantatge a l'equip contrari que s'ha posat amb un 3-1 per acabar la primera part. La segona part hem comès una altra errada defensiva i ens han fet el 4-1. I quan, bueno, hem demanat un temps mort i hem intentat animar l'equip i bueno, veure que quedaven molts minuts i que es podia remuntar i així ha sigut. Hem tingut la sort de seguida poder fer un gol que ens ha donat una mica d'aire i ens ha fet veure que es podia remuntar, no? I la segona part, bueno, hem insistit moltíssim, hem intentat pressionar en defensa i bueno, hem lograt una remuntada que era portàvem un 4-1 en contra que no era gens fàcil i bueno, hem d'estar contents per això i pels 3 punts que hem guanyat, no?
L'equip rival s'ha començat a creure i fins i tot se l'ha cregut que podia guanyar. El que passa que jo l'he vist així, quan el Sitges l'ha posat la intensitat, quan el Sitges posa intensitat és complicat.
Sí, quan realment desenvolupem el nostre joc i la gent està en confiança per poder-ho fer dintre la pista, nosaltres fem moltes ocasions de gol, arribem moltes vegades a porteria. Hem de pensar que la primera part, tot i que hem marxat al vestuari perdent 3-1, nosaltres hem arribat entre 18 i 20 vegades a porteria, hem fet 3 pals. Però el fet de no fer el gol, de tenir moltes oportunitats i no fer el gol, a vegades se'ns posa en contra i et fa tenir aquella mica de nerviosisme que després defensivament pues, comets errades. I és el que ha passat avui, no? Hem començat molt bé el partit, arribant molt bé a porteria, tenim ocasions. Si una d'aquestes ocasions fas gol, segurament el partit hagués anat totalment diferent, però el fet que el porter, entre el que el porter d'ells, pues, ha estat acertat la primera part, i nosaltres no fèiem aquest gol, ens hem posat nerviosos, i això és el que ha fet que no cobrir bé els balanços defensius i estar fluixos en defensa. Però bueno, això ho parlarem durant la setmana per intentar-ho rectificar i ja pensar en el proper partit, que és Areces, que són tres punts també molt importants perquè està a la part baixa amb nosaltres i és un rival directe, no?
Feia falta guanyar a casa i també ha anat molt bé perquè és la segona victòria consecutiva. Això li pot donar molta moral a aquest equip, no?
Clar, sempre és important encarrilar dos victòries, ja que avui ha sigut la segona. Això et dona confiança, dona optimisme per seguir treballant i veure que si seguim amb aquesta línia podem lluitar per el que volem, que és sortir de la part baixa, sortir del descens, no? Evidentment, la victòria sempre és positiva i estem contents perquè en portem dos de seguides, però no ens hem de confiar i hem de seguir treballant, i cada partit és molt difícil i serà molt difícil d'aquí al final. El que estem és convençuts de que la feina i que s'està fent durant les setmanes és per intentar evitar el descens i en aquest sentit seguirem treballant, no?
Fins avui l'Ares era l'únic equip que s'havia guanyat a casa, doncs ara ja no és, ara el Centre Asturiano també, però seria bo sumar els tres punts a Ares perquè l'equip donaria un pas importantíssim.
Sí, tot i que la pista de l'Ares és una pista complicada i una pista molt fosca i costa molt d'acostumar-se, però si estan on estan és perquè per mèrits propis d'ells, o sigui, igual que en altres. I sabem que podem guanyar en qualsevol si fem les coses ben fetes, i amb aquesta intenció viatjarem a Oviedo per poder portar cap a Sitges els tres punts, no?
Avui, ja per últim, avui l'equip ha demostrat que té poder de reacció, que sap reaccionar, i això pot anar molt bé de cara a aquesta recta final del campionat,
Sí, està clar. Moltes vegades, si no tens la confiança de poder remuntar, no remuntes, i avui hem vist que des del principi fins al final hem seguit treballant amb la mateixa línia, no ens hem confós i cadascú ha anat pel seu aire i intentar resoldre per un mateix. L'equip ha treballat en equip des del principi fins al final i jo crec que aquesta és la línia a seguir. Hem vist que sí, hem tingut la sort de poder fer un gol que t'anima i poder remuntar el partit. No sempre sortirà tan bé com avui, perquè moltes vegades intentant remuntar, com que tens més riscos, a vegades et fan alguna cosa en contra i t'acaba d'enfonsar. Però bueno, pensar partit a partit i el proper, que és l'Areces, tenim la setmana per poder treballar-ho amb calma. I res més.
Curiosament, avui l'arbitratge ens ha pogut perjudicar,
Bueno, hi ha decisions arbitrals que ni per nosaltres ni per l'altre equip també, però que no entens, perquè, per exemple, estàvem amb set faltes i ens ha pitat tres faltes per no... Tres faltes seguides, sense avisar el jugador que... Bueno, no sé, coses rares, però... Els àrbits, l'arbitratge està així, a vegades t'afavoreix, a vegades se't posa en contra i no podem fer res. L'únic que podem fer és no queixar-nos i seguir treballant per intentar guanyar els partits. Les decisions arbitrals, a vegades, és com el que et deia abans, no? A vegades t'afavoreixen i a vegades se't posen en contra.
Vinga, doncs aquestes eren les declaracions de Javi Navarrete després d'aquesta importantíssima victòria. Tirem de tòpic aquí, però bé, en qualsevol cas, diguem que també comentaríem una miqueta com ha anat aquesta jornada número 20 a la Primera Nacional. Hi ha un resultat aquí que, ostres, no em quadra gens, que és la derrota del Sant Antonio 3-7 amb el Roller Oviedo.
Ah, una relliscada la té qualsevol.
És evident, és evident. Però això li fa mal als Sitges, no?
Sí, fa mal perquè l'Oviedo...
Sí, sí, està allà amb 25 punts. S'escapa una miqueta,
però bueno, queda lliga encara. Que ara podem atapar-lo.
Altres resultats destacats són l'empatadors del Monjos a la seva pista amb el Sant Feliu. Sant Feliu que...
Continua igual.
Sí, sí, continua a un punt del líder, del Sant Antonio, que malgrat aquesta derrota continua manant. El Respeig va perdre. Aquest és un bon marcador.
Sí, no, ens beneficia perquè tenim un Respeig a un punt i va bé la cosa.
És a dir, tan important és que tu sumis... No, com que els altres deixin de sumar.
El que està clar és que hem de sumar i vale que va bé que els altres punxin, però nosaltres hem de sumar, no queda més remei que sumar i anar a la batalla asturiana, però
sí, sí, sí.
Tocarà ir a mort.
A galeres, com es diu. El Toni, el calendari que ve no li fa el pes.
No, tot i que després de...
De Areces. Anem a Tordera.
Fem una miqueta de planning. Aquest dissabte...
Areces.
Setmana que ve a Tordera, després de tornar de Setmana Santa als Monjos, a casa, anem a Voltregà.
Uf.
I després de Voltregà, no em quadra aquí bé.
Bé, en qualsevol
però,
cas...
Però ja... ara són 3 o 4 partits que...
Sant Antoni, no?
Que... Poder, no, ara exactament no tinc
el...
Alcobendas a casa. No tinc
Alcobendas a casa en mà. Sí.
Són partits que, a veure, que... Tenen, hi ha de perill i hi ha de no perill. O sigui, anem a pistes com Voltregà, que guanyar ja no dic que sigui impossible, però és difícil, però també ens hi juguem bastant amb equips com els Monjos, que Monjos per mi és l'equip junt amb el Sant Feliu que ha fet una progressió bestial des de la primera volta, o sigui que ens queda un bon calendari.
Sens dubte, m'estava fixant ara del resultat de l'Aleces, va perdre 8-7 a Vendrell, 8-7. Són resultats que han de fer mal, perquè marcar 7 gols fora de casa i no guanyar el partit, sí, bueno, és com aquesta gent del Centro Asturiano dissabte aquí, marcar 5 gols fora. O sigui que ara la situació ha canviat molt, no?, amb aquesta nova reglamentació, però ostres,
home, amb ells
marcar 7 gols fora de casa i no guanyar ha de ser dur,
Per quedar-te amb...
Sí.
El Centro Asturiano va fer molt de mal, perquè de fet ells ja veien per guanyat el partit i solo van creure que podien guanyar. Guanyaven 1-4 i faltava pràcticament 12 minuts per acabar el partit.
Potser és l'error que jo crec que vam cometre, que altres vegades potser també li ha passat al Sitges, que un partit que potser creus que tens guanyat, tan tanques a darrere i van deixar la pilota als Sitges, i potser va ser aquest per mi l'error que van cometre.
Sí, sí.
El Monjos és 8è, per anar acabant, amb 29 punts. Després tenim l'Alcobendas amb 27, el Roller amb 25, amb 23 el Mataró. El Mataró que, recordem, està pendent una miqueta de la resolució del Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva del no partit, diguem-ho així, davant el Bigostic. Si al Mataró li donen guanyador d'aquest partit, s'aniria amb 26.
Sí, però bueno, no... el Vigo s'ha reforçat amb dos jugadors angolenys que últimament està fent resultats que s'ha d'estar atent. I a veure, clar, aquest partit, a veure, jo crec que en principi per mi és mereixedor el Mataró, perquè... si el Bigostí no es va presentar un partit, la sanció és clara.
És clara.
Pesa els 3 punts i ja està. Però clar, per una altra banda ens beneficiaria el Sitges i... Uh-huh. Allò, però jo sé, ja veurem, perquè aquests temes de la federació no...
Sí.
Són molt...
Com les coses de Palacio, que van molt despacio.
Exacte, són molt rares.
Uh-huh. Molt bé, senyors, doncs anem acabant. L'Aleix té alguns resultats també del cap de setmana pel que fa a la base.
Sí, Pitu, el segona catalana va perdre 3-5 amb el Sant Ramon. El juvenil va perdre també 4-6 amb el Congrés, el Benjamí va empatar 3 a Molins de Rei i a la DBC va perdre 12-1 a Riudoms.
Molt bé. Horari a Areces, se sap ja?
A les 8 de la nit.
8 de la nit. Bé, és una bona hora, eh?
No, però qualsevol hora és bona per veure hockey.
Sí, sí.
Sí que tocarà.
Toca...
Viajecito i movidito.
Molt bé. Aleix, moltíssimes gràcies, que vagi
tu,
molt bé.
Pitu.
Sort.
Vinga.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
obrim bloc futbolístic en aquesta nova edició del Temps de Descompte en aquest dilluns 15 de març de 2010. Una jornada, diríem que força positiva almenys, pel que fa particularment als interessos de la Unió Esportiva Sitges. Victòria 1-2, patint molt, 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 però el patiment és bo, sí. El resultat acaba sent positiu. El conjunt de Manel Rodríguez es va imposar en el camp del CUE, al camp del Martorell, per 1-2, un gol duri al minut 95, un llarg temps de descompte que va venir motivat, bàsicament, per la lesió del porter local. Doncs això va allargar moltíssim el partit i va permetre, en el millor dels casos, el Sitges aconseguir una victòria molt important. Un Martorell sense cap mena de pressió, que ja està virtualment descendit. S'havia de jugar, s'havia de guanyar, i el Sitges doncs va complir, malgrat les baixes a la zona defensiva, com dèiem, una important victòria. A la primera territorial, en el seu grup tercer, podríem dir que el punt del Sobrense ahir a Aiguadols amb la Múnia és bo. Sempre és millor sumar els 3 i més en les actuals circumstàncies. Continua una miqueta aquesta lluita aferrissada per tractar de sortir d'aquesta zona perillosa de la classificació en una jornada en què poc han canviat les coses. En fi, en parlarem d'aquí uns moments. Una jornada futbolística que també ens deixa doncs una molt bona imatge, la del Sobrense femení ahir davant el Vilafranca. Va perdre el Sub per 1-2, però ens quedem precisament amb això, amb la bona actitud i les bones sensacions que van deixar al damunt del terreny de joc les jugadores de la Subo. I també parlarem, mal que sigui uns momentets, de la no presentació de l'Internacional de Sitges aquest passat dissabte al partit que havien de jugar en el camp de la penya Unión Málaga. En fi, una nova situació d'aquelles tristes que ens deixa aquesta jornada futbolística. Comencem. Comencem ja el nostre repàs futbolístic, repassant la 24a jornada del grup segon de la preferent. Els marcadors han estat aquests: en Rocatenc 0, Torreforta 0, Camp Clar 2, Mollerussa 2, Alcarràs 0, Cervera 1, Horta 1, Viladecans 1, Pubilla Cases 1, Canyelles 3, Vistalegre 1, Sant Ildefons 0, Martorell 1, Sitges 2, Alcallà 1, Olímpic Can Fatjó 2 i Cambrils 1, Morell 1. Continua la trajectòria imparable de l'Olímpic Can Fatjó en aquest grup segon de la preferent. El líder, doncs, encara ho és més. 59 punts se suma al conjunt de Rubí, 47 l'Horta, 46 el Vistalegre, 40 el Pubilla Cases, que déu-n'hi-do ha perdut força gas en aquestes últimes jornades, 38 el Cervera, 35 Cambrils i Alcarràs, 34 punts per Camp Clar, 33 per Sant Ildefons i Canyelles, Alcallà amb 31, el Mollerussa amb 29, els mateixos que el Sitges, que és 13, Torreforta 27, Morell també 27 punts, i tanquen classificació Rocatenc amb 25, Viladecans amb 25 i el Martorell amb 5 punts. Deia Manel Rodríguez en l'últim partit que es va jugar amb aquí al Municipal d'Aiguadols, i pensant ja en el partit de Martorell, compta que el rival, malgrat tractar-se del CUE, és un partit molt, molt perillós. I Toni, així va ser. Vam veure un Martorell sense cap mena de pressió, molt deixat anar, i de fet va ser un partit molt d'anada i tornada, que es va trencar sobretot a la part final amb atacs constants a una i altra porteria, i el Sitges va estar a un pas de perdre el partit, perquè jo ara recordo una ocasió molt clara al minut 94, un 1 contra 1 amb Abenoja, que va neutralitzar molt bé el porter dels Sitges, i pràcticament a la següent jugada l'Uri feia l'1-2. En fi, un partit molt, molt vistós de cara a l'espectador, molt emocionant, de molt de patir, però per l'entrenador, en aquest cas pel Manel, ostres, viure-ho des de la banqueta amb aquella tensió i sabent que t'estàs jugant la vida no ha de ser tan bo. Però bé, donem per bo la victòria.
És molt bona. Bona perquè, home, jo penso que se va guanyar perquè es va ser valent, no? perquè al final sabia que un empat doncs no te portava res. Un punt al camp del CUE, un equip que ja pràcticament ha perdut categoria, doncs no era suficient. I es tenia que guanyar els tres, i doncs per guanyar els tres punts tenies que imposar. I te la tenies que jugar. I se la va jugar Manel, se la va jugar i molt, no? Perquè de fet n'hi havia al final un equip més ofensiu que defensiu, i doncs le va sortir bé, perquè les coses se fan així, i si no és valent, doncs sumes, però si és valent pots perdre, però pots guanyar, i en aquest cas ell va guanyar. Sí que és cert que ells van tenir una clara ocasió ja quan pràcticament el partit estava acabat, la següent jugada va venir el gol de l'Uri, però és que anteriorment Pardo també havia estavellat una pilota al pal,
sí.
I el Sitges també havia gaudit d'una clara ocasió abans també
del Marc. Sí, és una pilota que pràcticament ja entrava i que un defensa del Martorell va treure.
La va treure, sí, pràcticament, perquè fins i tot s'havia pensat i s'havia dit si havia entrat o no havia entrat. El Sitges va fer el que tenia que fer, se la tenia que jugar i se la va jugar. Le va sortir cara com le podia haver sortit creu, però davant estava un Martorell doncs, que no tenia cap mena de pressió, que el que volien era guanyar aquest partit, que de fet és un equip que tampoc té tan mals jugadors, perquè tots els nanos són molt joves ara, pràcticament han prescindit molts jugadors, i un altre es parlava que no se havien presentat ni a jugar, però els que estaven allà doncs ho van donar tot i volien guanyar el Sitges. Fins i tot des de la parròquia local doncs la gent estava molt conscienciada en que no s'havia guanyat res, però que es podia guanyar el Sitges, i s'animava a veure si podien guanyar. Al final jo crec que el Manel doncs, com he dit abans, se va jugar les cartes totes, i doncs le va sortir bé i va aconseguir els 3 punts, perquè un punt era molt poc, els 3 sí que són suficients.
Sí, el Sitges acaba amb una defensa pràcticament inèdita, perquè clar, ahir no va poder jugar amb el Kappa, el Guzmán tampoc estava en disposició de jugar, de fet no estava al partit, el Christian va haver de ser substituït perquè li van fer un trau al cap, en fi, al final acabes amb una defensa de circumstàncies, perquè clar, això també t'obliga a anar pel partit. Ells van deixar 3 i 4 homes al davant a veure si pescaven alguna pilota, i repeteixo, van tenir opcions de guanyar partit. Sí que el Sitges també les va tenir clares, com deies abans, l'ocasió del Pardo, la del Marc Gargallo, en fi, que va ser un partit molt d'anada i tornada, no? D'ocasions clares a una i altra porteria.
Sí, era un partit molt perillós pels Sitges, perquè quan vas a camp d'aquests equips ja pràcticament ofegats, doncs volen respirar una miqueta i guanyar-te, no? I és el que va passar ahir. El Sitges doncs no era potser el millor partit pels Sitges, i a més faltant-li, com li faltava també el seu central, un home doncs que té molt bé agafada les mires a la defensa, però tot això jo penso que el Sitges va fer el que tenia que fer, va guanyar els 3 punts, i quan passi una setmana ningú se recordarà doncs sí. Se va jugar bé, si se va patir,
sí.
Se recordarà que el Sitges potser amb aquests 3 punts ha salvat la categoria.
Uh-huh. Ara falta una miqueta enllaçar aquesta victòria amb unes quantes més, no? És molt demanar, ho sabem, i més en com s'està visquent aquesta temporada, no? I el Manel, quan acabava el partit, deia: "Ostres, és que estem treballant molt, molt en precari, amb tota la situació que està visquent el club, amb els problemes, i salvar aquest equip serà vaja, un repte superimportant, eh?"
Sí, i a més també cal valorar i donar-li part de la culpa, perquè jo penso que l'actitud del jugador és molt positiva, i que si ara estiguessin parlant d'un altre equip potser l'actitud no seria la mateixa. Passa que aquest equip, tot i les dificultats, i sabent doncs les dificultats monetàries que n'hi ha dintre del club, i que segurament doncs a millor trigaran una miqueta més de cobrir les seves despeses de desplaçament, doncs van a totes, no? I de fet jo penso que si el diumenge es guanya el Callà aquí, primer passes a un altre rival, que és el cas del Callà, i si el pots guanyar per més d'un gol de diferència, millor, perquè allà el Sitges va perdre per 1-0, i que deixes un rival directe tocat i per sota teva, no? el Sitges és molt important el partit de la setmana que ve, tot i que l'hora no pot ser la millor, perquè de fet tu tenies l'error, el partit es jugarà a partir de les 7 de la tarda degut a aquesta xatonada popular, doncs i potser tampoc és l'hora ideal, però bé, segur que l'equip sortirà a mossegar i a veure si guanya els 3 punts.
Començava marcant el Sitges una jugada de córner, un córner que servia a Rafita, autogol pràcticament de la defensa del Martorell, el Martorell que aconseguia empatar el segon temps, també en una molt bona acció des de la banda esquerra i centrada passada al segon pal, i com dèiem al minut 95 arriba aquest gol salvador de l'Uri en arrematada des de l'interior de l'àrea després d'una jugada d'Àlex Gaitán que va sortir ja també en els últims instants del partit, un 1-2 que li donava al Sitges una victòria d'or, 3 punts que li permeten seguir pensant doncs, en aquesta, diríem, duríssima lluita per tractar de sortir d'aquesta zona perillosa de la classificació. Hi ha molta igualtat, costa molt guanyar els partits, i en fi, la valoració que feia Manel Rodríguez després del maig, evidentment positiva després de com havien anat les coses.
Sí, sí, home, jo penso que les ocasions més clares hem tingut nosaltres amb el pal, aquesta del Marc que amb el cap, jo no sé si ha acabat entrant o no entrant. La veritat és que hem tingut bastantes ocasions per fer el gol abans, i la veritat és que ells a la contra han creat alguna situació complicada. El que passa que el que parlàvem ara, no? Amb la situació que estem, guanyar un punt o no guanyar-ne cap pràcticament no et dona res, i avui aquí eren 3 punts que tenien que sumar, i jo penso que la gràcia és que al final hem pogut marcar el gol.
L'empat no servia de res, Manel.
Bueno, era un punt, però tal com va estar la cosa, has d'anar a guanyar aquest partit, el tens que anar a guanyar. Tot i que avui ens hem trobat amb moltes baixes una altra vegada, hem tingut que fer una defensa de circumstàncies, però no és una excusa, al final has d'anar a buscar el partit perquè no tens un altre.
Bueno, el que deies tu una miqueta la setmana passada, no? Martorell ja se sap descendit, ha jugat sense pressió, ara últimament ho estàvem comentant, sí. Ha acumulat aquí 4 o 5 tios a dalt i, bueno, i ja no està a punt de guanyar.
Sí, és igual que t'hi facis 4, que ells, bueno, amb el 1-1, pues, t'ho tenien clar, no? Jo sentia quan els deia, no? Tranquils, aquí, si ens foten el segon, pues és igual, però si tenim una l'enxufarem. És normal, jo també ho entenc, jo faria exactament el mateix. Vull dir, són equips que no tenen res a perdre i que et poden complicar molt la vida, perquè amb ells els vol fer un punt que cap també, vull dir, ho tenen claríssim, no? I la setmana passada el Rocatenc el minut 35 guanyava 0-3 i va estar demanant l'hora un quart d'hora perquè es van posar 2-3 i la feina que van tindre. Vull dir que són camps que et dones els punts per guanyats, però després s'han de vindre i s'han de guanyar.
Bueno, ara una miqueta trobar aquella regularitat, no? Mal que sigui ara al final de temporada, que diumenge que ve també es pugui tenir un bon resultat, una Torreforta, una mica de regularitat, no? Suposo que és el que falta, Manel, a l'equip.
Jo el que demano és tirar l'equip sencer, perquè el d'avui, clar, avui haguéssim anat a qualsevol altre posto i la feina haguéssim tingut per presentar l'equip. És que realment, clar, ni Capa ni Guzmán, Cristian lesionat, Edgar també ha tocat tot el partit, és que és complicat així, i avui ens ha passat. I clar, ja et dono a repetir, no valen excuses, però jo el que demano és, som 17 només de plantilla, però almenys que estiguem tots.
Uh-huh. Bueno, de cara a diumenge suposo que podràs recuperar el Capa, el Cristian també estarà, suposo.
I el també, és que sí. Al final són tonteries sempre, és un que treballa i no pot vindre, és un altre que no sé què, però el dimarts estarà allà. Si és que no són lesions de llarga durada que dius, hi perdut un jugador per 3 mesos, no? Però se't junten 3 o 4 jugadors amb un problema, i avui l'Àlex també ha jugat 20 minuts, però sortint del lavabo, amb una diarrea que es moria. I clar, això també fa que els partits, pues, a vegades es compliquen, no? I a més estic una mica enfadat pel gol que ens fan, perquè no hi ha cap necessitat de perdre una pilota d'aquesta manera, una pilota que és teva i vull que surti ràpid aquí, hem perdut una pilota tonta i al final ens ha costat un gol que, de no haver encaixat aquest gol, segurament no haguéssim patit gens, perquè amb el parón caigut, amb les lesions i això, el partit s'havia trencat, i nosaltres ben posats els haguéssim agafat a la contra cada vegada. El que passa que, bé, com no podíem estar ben posats perquè primar va fer el gol i hem acumulat molta gent a davant, doncs al final ha sigut una mica un partit d'anada i tornada en el qual suposo la gent ha disfrutat molt, però jo he patit moltíssim.
Tal com està el campionat, ara sí que més que mai cal assegurar els punts a casa,
Bueno, sí, i també hem d'anar fora i treure punts. Hem d'anar a Torreforta, hem de fer partits a fora contra rivals molt directes i ja vam demostrar Rocatenc que podem sumar a qualsevol puesto. I no sé, aviam, punts, tots els punts que estiguin en joc, partit a partit, tots són importants, tots són vitals i tots són decisius. I tal com està aquesta lliga, que se suma molt pocs punts ahir, pensa que tots els equips que van jugar van empatar. Se sumen molt poquets punts. Vosaltres parleu de 44, 45 punts, però si s'empata cada partit, i clar, si sumes tan poc, al final, avui guanyant nosaltres segurament saltarem 3 o 4 posicions una altra vegada. Vull dir, i això és una miqueta el que veig, no? que cada punt que sumes, cada victòria, ara encadenéssim un parell de victòries consecutives, segurament ens posaríem en una zona molt tranquil·la, i tampoc seria veritat, perquè potser estaries al mitjà dalt de la taula i estaries mirant i a 4 punts potser tindries tots els problemes, no? Llavors perds dos partits i t'ho tornes a posar, vull dir que està tot tan igualat que cada partit és important i ja no solament són els punts que tu sumes, sinó els punts que deixes de sumar, els que rivals amb els que jugues, no? Perquè clar, ara diumenge ve el Callà, doncs el diumenge el Callà l'has de guanyar, vull dir, però és que a més de que guanyes tu, ell no guanya i no suma, i també li sumes 3 punts, són 6 punts pràcticament, no? Després va la Torreforta, tornes a estar en el mateix cas, si tens d'allò que no et guanya i ara més empatant ja sumes un punt, però és que a més són 3 que no suma ell, no? I així doncs hasta el final, serà un patir. Aquest any no hi ha volta de full, tindrem patiment hasta el final, això segur, i que tothom es faci la idea, vull dir, que ningú es pensi que ojalà sumem 5 o 6 victòries seguides i puguem estar tranquils un mes i mig, no?, abans d'acabar la Lliga, però jo ho veig complicat perquè hi ha molta igualtat. Avui ja has vist un equip com el Martorell que està descengut i la feinada que t'ha donat, i la setmana passada jo vaig parlar molt del Rocatenc aquesta setmana i em van dir no tenen fills ni un pèl perquè les passades canutes segur, perquè el Martorell ningú l'ha golejat encara. És un equip que està descengut però ningú li ha fotut 6 gols i això vol dir que hi ha molta igualtat.
Probablement sembli un tòpic el que diu Manel Rodríguez, hi ha molta igualtat, però és cert, tan cert com els números que un pot començar a fer abans no acabi la temporada, Toni, doncs el que deia el Manel, no? Ara, per exemple, amb el Callà tu sumes 3 punts, 3 punts que tu sumes i ell no suma, el passes a la classificació, duels directes, molts empats, en fi, sumar és complicadíssim.
És molt complicat en aquesta categoria.
I ja no et dic agafar una regularitat, que és el que li dèiem al Manel, no? Tant de bo ara l'equip pogués agafar una regularitat, però és que és tan difícil, perquè vas al camp del Rocatenc i només pots rascar un punt, et ve l'Olímpic aquí, et guanya, bé, perquè sobre el paper doncs és millor que tu i perquè juga una altra lliga. Però, clar, després has d'anar a Martorell, canviar el xip, de jugar amb el líder, amb el cué, obligat a guanyar.
Sí.
Diumenge, un altre cop, obligat a guanyar, no? Tant de bo, com deia el Manel, l'equip pogués ara tenir un coixí important i acabar la temporada, ostres, mínimament tranquil. Això no serà possible.
No.
Ell ho té molt clar, es patirà fins l'últim dia, pràcticament sí. Fins al 31 de maig.
Sí, es patirà moltíssim, però jo torno a repetir el mateix, jo crec que...
Però no pel que fa al Sitges, sinó per com
per
està, la,
demés.
Sí, per com està la situació.
Sí, per els demés, no? Perquè realment tots es juguen molt i realment la cosa està tot en un mocador
sí.
I evidentment ningú vol perdre categoria. El que passa que jo torno a repetir, no? Assegurem els punts de casa. Si el diumenge es guanya, el que ja vas a Torreforta amb una altra il·lusió i amb una altra manera de veure el partit, no? Per això és molt interessant aquest, el fet de guanyar els 3 punts a casa, no? Perquè ja sumen 2 victòries consecutives i vas en busca la tercera al camp d'un rival directe, no? Després te vindran rivals com el Vistalegre, que potser no és el millor moment del Vistalegre aquí a casa, però el Sitges s'hi assegura els partits que li resten per jugar a casa. Jo penso que pot salvar la categoria. Patirà moltíssim, però es té que sumar a casa.
Doncs així estan les coses en aquest grup segon de la Preferent, els Sitges, que jugaran aquest diumenge a partir de les 7 de la tarda, a partir de les 7 de la tarda, horari doncs, gens habitual, saben que el club, en col·laboració també amb el Casino Prado, organitza aquest proper diumenge, dia 21, una xatonada popular a l'Hort de Can Fals a partir de la una del migdia, i bàsicament, bé, perquè no s'assolapin les dues coses, que no tenen pràcticament res a veure, s'ha decidit que el partit es jugui a partir de les 7 de la tarda. Per tant, sortirem tard d'Aigua Dols diumenge que ve. Però, noi, això és el que hi ha.
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 Molt bé, deixem la preferent, anem a repassar ja el grup tercer de la primera territorial. Els marcadors que ens deixa aquesta 24a jornada han estat aquests: Penya Anguera 2, Martinenc 1, Marianao 1, Carmelo 2, Penya Cinco Roses 1, Sant Mauro 3, Sant Joan d'Espí 3, La Guàrdia 0, Espluguenc 2, Joventut Prat 2, Sobrense 1, La Múnia 1, Ribes 1, Cervelló 2, Barceloneta 4, Espirall 2 i Vilanova B 2, Vallirana 3. Hi ha hagut canvi de líder en aquesta 24a jornada. La derrota del Martinenc i la victòria de la Barceloneta ha permès aquest canvi de cromos al liderat de la classificació. La Barceloneta primer ara amb 50 punts, seguit del Martinenc amb 48, 45 per la penya barcelonista Anguera, 43 per Joventut Prat, 40 per Sant Mauro, 37 per Espluguenc i Vallirana, 35 per el base Espirall al Cervelló, el Carmelo en suma 33, 29 per la penya barcelonista Cinco Roses, el Vilanova B és 12 amb 28, el Sobrense 13 amb 27, 26 per la Múnia, 23 per Sant Joan d'Espí i la Guàrdia, el Ribes que baixa fins a la penúltima posició també amb 23 punts i el Marianao B cué una jornada més amb 15. I aquí també, Toni, hem de començar a treure la calculadora i començar a fer números, perquè aquesta part baixa, ja no parlo de les primeres posicions, que és una guerra que, evidentment, ens interessa perquè estem, doncs, seguint el dia a dia d'aquesta primera territorial, no? Però els interessos del Sobrense i equips de la comarca com el Ribes, com el Vilanova B, com fins i tot la Múnia, està tot allò, com es diu, en un mocador, eh?
Sí, sí, està molt
diferències complicat. Mínimes a 2-3 punts de guanyar o perdre, doncs va molt.
Sí, la cosa pinta malament, està molt difícil, tindran que treballar moltíssim. Home, jo trobo que el Ribas sí que ha donat un pas. Són tres derrotes consecutives.
Ha fet hi ha hagut una baixada, una fosa de ploms.
Impressionant, no?
Impressionant.
I potser sí, sí, en el millor moment, no? En el moment de que tu tens que reaccionar, no anar cap a darrere, no? Perquè si no, realment l'aigua t'ofega, no? Però, home, el Sobrense, a veure, l'empat d'ahir sí que és un empat just i no just, no? Perquè el Sobrense va fer més per guanyar el partit. El que passa que es va trobar amb un equip, la Múnia, doncs, que va venir aquí conscienciat amb el que tenia que
amb
fer.
Amb les idees molt clares. Sense dir que el Josep Penya el divendres, en el temps de l'agenda, aquí a futbol no vindrem a jugar. I, de fet, va ser fidel al que va comentar.
Sí, no va jugar. No
va enganyar ningú.
No va jugar, s'esperava una miqueta més. Jo particularment esperava una miqueta més de la Múnia, perquè de fet té jugadors per fer un futbol més atractiu. Jo penso que el futbol ho va posar el Sobrense, sobretot a la primera part. El Sobrense, que va tenir tres clares ocasions, claríssimes ocasions de gol. Potser la més clara la va tenir David Rossell, en tota la porteria per ell, doncs va tirar la pilota fora, i també una falta de Granados que s'estavellava al travesser, no? Fins aquí tot molt bé. Arriba una jugada precedida d'una falta, perquè per mi primera falta de la Múnia, i Didi feia el 0-1.
El debutant Didi,
Sí, sí, un gran gol, un gol de volea que va enganxar un xip adelantat al porter, a l'Albert, el porter del Sobrense, i doncs va entrar la pilota al front de la xarxa. Amb aquesta diferència encara va jugar menys. La Múnia es va dedicar molt a destruir, més que construir, i el Sobrense, doncs, va anar fent fins que va acabar la primera part. La segona part, doncs, potser el Sobrense li va costar molt entrar també en el partit, perquè la Múnia estava fent el que li interessava, estava portant.
I jugues amb el marcador en contra, amb aquella pressió d'haver de capgirar el marcador.
Exacte, portava el partit on li interessava la Múnia, pilota aturades, trencar pilotes, i doncs costava molt el Sobrense, però ves per on, potser en un dels pitjors partits que l'he vist jo al Blas en el municipal, ho vaig veure bastant desaparegut. Doncs com és un jugador en qualitat, doncs quan té que posar la seva qualitat la posa, i al minut 30, doncs, perdó, al minut 80 arriba a l'empat a 1, un xut d'ell, un gran xut del Blas, fusil al porter i és l'empat a 1. Fins i tot ells tenen al minut 85 en una falta Marc González a punt, una pilota que es treballava al pal en una falta, doncs tenen l'opció d'haver guanyat el partit, però jo penso que va fer més mèrits el Sobrense per guanyar i al final es va tenir que conformar amb un punt.
Doncs satisfacció a mitges, evidentment, després d'aquest empat, malgrat tot, objectiu mínimament complert per la Múnia, perquè el Sobrense no se li en va de 4 punts, això ens ho deia el Josep el passat divendres, i pel Sobrense, doncs, home, s'acaba sumant un punt i es permet seguir viu en aquesta lluita aferrissada, repetim, per no perdre amb la categoria. Les valoracions dels tècnics eren aquestes, comencem, evidentment, per les paraules de Jordi Serra, valorant aquest empat d'ahir amb la Múnia.
S'ha vist bastant clar que nosaltres hem intentat jugar bastant a pilota. La veritat és que la primera part per mi ha sigut francament bona, de lo milloret que hem jugat aquí a casa, intentant jugar pels costats, amb pressió, amb bastant ritme, i bé, doncs, malauradament a la primera jugada que ens han arribat ells, doncs, ha marcat un gol sensacional el nanoguet, el Didac, no? Després ens hem posat un pèl nerviosos, la segona part potser ens ha costat una miqueta entrar amb la mateixa dinàmica que portàvem, però la veritat és que l'últim quart d'hora, 20 minuts, excepte el xut de falta del Marc aquesta última hora, doncs no hi ha hagut un altre conjunt que intentés jugar a la pilota que no fos el Sobrense.
Sobretot a la primera part, el Sobrense ha tingut 3 clares ocasions, sí. No ha marcat, i ells, la que han tingut, l'han marcat. No era just, però el futbol.
Sí, bueno, el futbol és així, no ens enganyem. Qui perdona la paga, no? I nosaltres hem perdonat en diverses ocasions, quan estàvem dominant, arribant amb bastanta claretat, no? Ells perdien moltes pilotes amb la nostra pressió al mig del camp, profunditzàvem bastant bé per bandes, però no acabàvem de finalitzar, no? I és lo típic, la primera jugada precedida per mi d'una clara falta amb el Dani Abril, perquè han saltat els dos i l'han fotut una empanada allà d'Abril, i l'àrbit no ha volgut pitar, després amb el gol inapel·lable, no? Vull dir, un xut impressionant i l'Albert no ha pogut fer res. I bé, després, si pares a pensar, ells ens han creat ocasions en algun córner, però tot el que més ha sigut del Sobrense. Jo crec que l'empat és del tot just, i si algun rival, algun conjunt hagués tingut que guanyar avui, hagués tingut que ser el Sobrense.
Potser s'esperava una miqueta més amb els jugadors que té la Múnia, no?
Estic del tot d'acord, no? Bueno, l'Arturo, el Minga, l'Isaac, que són grans jugadors, el Nanoquet, el Limón, no? Pues la veritat és que jo crec que avui el que s'ha vist, el que ha vist el futbol, pues, haurà pensat que millor els jugadors de més qualitat estaven en el nostre equip, no? Però de fet no guanya qui té més qualitat, no guanya qui, o sigui, guanya qui la fica dins, o aquest cas empata, i avui el Sobrense, pues, ha perdonat massa i l'ha acabat, pues, amb un empat que pot ser que sigui bo, pot ser que sigui dolent, no? De moment la Múnia continua darrere, com deies tu bé l'altre dia, la Múnia, tot el campionat ha anat per darrere nostre i de moment segueix així.
Però sembla poc punt, no?, pel que ha fet el Sobrense.
Sí, ha fet una bona feina, tot i la setmana que ha sigut diferent, no?, ha sigut complicada, perquè jo no hi he estat pràcticament cap dia, excepte el dimarts, ha tingut que portar-ho una miqueta al llosso perquè l'Eric estava a la Corunya, i bé, els jugadors s'han entrenat, els 25 tios, però clar, no és el mateix, no pots potser preparar alguna jugada que tu creus que tens que preparar, però bé, els jugadors avui, l'equip ha estat sensacional, no? Haurem de fer que aquest senyor sigui l'entrenador totes les setmanes, perquè la veritat és que el ritme i el joc ha sigut de lo millor que hem fet aquest any.
El camp estava avui, déu-n'hi-do l'entrada, val la pena partir d'aquests, no? Perquè sembla ser que la gent ve quan venen equips d'aquests, no?
Sí, home, un coneix un coneix l'altre, coneguts, s'arrastren, arrosseguen, la Múnia porta gent, l'hora era bona, el dia era espectacular, no? Feia caloreta, i bé, doncs, l'ambient ha sigut maco, aviam si això, doncs, a les arques del club, els pocs ingressos que puguin ser, doncs, siguin bons, i aviam si, doncs, com també deies, doncs, l'any que ve ens mantenim tots, la Múnia, el Ribas, el Sobrens, el Vilanova, tot i que serà molt difícil, perquè algú ha de petar.
Sí, això és difícil.
I pujar el Cubelles i si pogués ser el Molanta, no? Perquè seria, amb l'Espirà i tot això, seria una categoria de l'hòstia. Ara sembla ser que els equips de segona B, van millorant a poc a poc, i potser, doncs, el barem de descensos, com comentàveu l'altre dia, el dimecres a la tertúlia, potser són 4 només, no? O potser fins i tot, mira, si sona la flauta, igual no baixen més que 3. Que seria lo lògic, no?
Ara cal anar al camp de l'Espirall, que no serà fàcil, i com a mínim intentar sumar, no?
Sí, aviam, l'Espirall és un rival que semblava que toqués fons, no va ser així, van patir aquella davallada que no van anar a jugar a Sant Mauro, que per mi han sigut, la federació ha sigut molt benèvola en aquesta no presentació d'un equip, només restant-li els 3 punts que li toquen. Jo crec que hagués hagut d'haver alguna cosa més, perquè hi ha molts interessos de pel mig. L'Espirall s'ha refet, han marxat 4 o 5 jugadors, però la base és la base que té, no? Té per mi un dels millors jugadors de la categoria, que és l'Àlvar, té el Vila, té vells coneguts, no? Té un nano que ha entrenat jo de juvenil, però bé, nosaltres hem d'entrenar, sabem de lo que es passa en ells, no? Que és la pilota a l'esquena de buscant la velocitat de l'Àlvar, i nosaltres pues, a treballar com aquesta setmana. Avui no hem pogut aconseguir la victòria, però no hem perdut, que és una cosa que al final, quan ha tirat la falta del Marc al pal, dius, mira, hem tornat a perdre, almenys hem salvat un punt, que crec que és poc barem, però bueno, és un punt.
De tota manera, tocarà treballar la setmana que ve, una setmana que ja serà més normal,
sí.
Bueno, perquè aquesta setmana ha sigut complicadeta pel Jordi, però home, també ha sigut bona, no? Molt bona.
Ha sigut espectacular. Bueno, tu ja tens la sort de tenir dos nanos ja crescudets, però això quan arriba és el millor, no? Canvia la vida i és espectacular, unes sensacions indescriptibles, no? A vegades dius, no, el que és el millor del món és quan tens un criu i tu pots veure, i la veritat és que me n'alegro molt perquè tot ha anat molt bé, la dona està molt bé, el nen també, l'altre nen està contentíssim, i bé, doncs, la família creix i bueno, s'han d'aprofitar aquests moments, perquè la vida també té moments durs i difícils, no? Aquests són dels bons.
Ja l'última, Jordi, s'ha tret 2 empats, un al camp de l'Amúnia i un altre aquí amb aquest mateix equip, l'Amúnia. Quin l'Amúnia te va semblar millor, el de la primera volta?
Ostres, que és que la primera volta, si recordes, la primera part els vam passar per sobre.
Molt bona, sí.
Va
intentar tocar més, no?
L'Amúnia avui no ha jugat futbol. Jo tenia respecte, no bo amb els rivals, perquè Minga per banda, si està bé, et pot fer molta mal. L'Arturo pues, no ha participat molt en el joc. El Pablo ha estat pràcticament desaparegut. I bueno, el que ens ha fet més mal és el Didac, però si t'hi fixes tampoc. El gol que ha enganxat una volea sensacional.
Que venia precedida d'una falta.
Sí, claríssima. Això són coses que passen. Que passen i bueno, hem de seguir treballant també amb una mica de sort. A línies no aixeca la bandera al gol del Sergio i guanyem 2-1, però bé, segur que ho he vist clar i ha sigut així, no? Ara nosaltres a treballar, hem aconseguit un empat i no hem perdut. Era una cosa que era un objectiu que teníem, no perdre els partits en els últims minuts, com ens ha passat a Cervelló, ens ha passat a Vallirana i tantes vegades, no? L'altre dia el Marc es queixava una mica que la Muni havia perdut molts minuts als últims segons. Pues, contra els que hem perdut nosaltres, no? Tu que ens has seguit tota la temporada, Sant Mauro, Vallirana, Cervelló, tot perdut en els últims minuts. Però bueno, fins que no pita l'àrbit, s'ha de seguir jugant.
Valoracions positives en línies generals, diguem així, les que feia Jordi Serra després d'aquest empat a un. Sumar és bo, i ara ja veurem com s'afronta el proper partit, Toni, que és el camp del Base Espirall. Ara recordàvem una miqueta que la derrota aquí 0-3 amb l'Espirall a la primera volta va marcar una miqueta, i de quina manera, el Sobrense.
Sí, sí, a partir d'aleshores doncs, el Sobrense doncs, va començar una miqueta la seva davallada, perquè de fet el Sobrense fins aleshores havia guanyat i empatat, no havia perdut cap partit.
No havia perdut, sí, 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 havia tingut un bon inici de temporada.
Bon inici, que de fet...
Sorprenent, potser, per alguns.
Sí, el que passa que ha anat molt bé aquest bon inici, perquè si no ara estaríem patint més, no? Perquè la cosa després ja no ha anat tan bé que havia anat a principi. Però és molt important el fet de poder sumar al camp de l'Espirall, un Espirall que aquí guanyava 0-3, tant de bo poguessi tornar la bola al Sorens, i jo ja me conformaria amb el 0-1, sí, i en l'últim minut, no?
Està
perquè
clar.
Això seria molt important pel Sorens. El fet de sumar aquest punt seria molt bo si sumes els 3 allà, o com a mínim sumes al camp de l'Espirall.
Vinga, doncs anem a escoltar encara les valoracions que feia Josep Penya, entrenador de la Múnia, entrenador conjuntament amb Pere Badia, però una miqueta el responsable del canvi, diguem-ho així, que ha patit la Múnia en aquestes últimes setmanes.
Pues mira, més o menys, si te'n recordes de l'entrevista de la setmana passada, bueno, d'aquest dijous, me sembla que era,
sí.
Te vaig dir més o menys que seria una cosa d'aquesta. Jugada d'estratègia, pot jugar al mig del camp, molta intensitat, molta lluita, i tal com te vaig dir també, que no es veuria futbol, i ha sigut així. Nosaltres sabíem la jugada d'estratègia del Sobrense, sempre buscant la primera per tornar al segon pal, pilotes en diagonal. Hem tallat bé, menys una pilota que sabia la defensa i la mitja que aquestes pilotes que acaben allà fora estan de despejar i després, com dic jo, preguntar. Però clar, el Sam l'ha volgut jugar, ha fet el control i el Blas li ha pres i ha marcat un golaç de fora l'àrea. Bueno, no s'ha vist el futbol que deia. Per mi podem estar contents d'aquest empat si el diumenge pues, es guanya el Vilanova. Llavors seria 4 punts. També amb l'empat d'avui el Sogorense no se'n va, el tenim aquí encara amb un puntet. Si haguem perdut pues, serien 4 punts i això seria més difícil. O sigui, tenim d'anar de mica en mica i anar treballant.
Ha donat la sensació a la primera part doncs, que ells han tingut les seves ocasions, perquè de fet han tingut 3 i no han marcat. La Munia ha tingut la seva i ha marcat, i ha tret més rendiment que el Sogorense en els primers 45 minuts. Sí. Després del partit, la segona part ja ha anat diferent, però la primera part, quan més ha apretat el Sogorense, doncs ha tret més profit a la Munia, no?
No, el Sogorense, si ha jugat algú millor, ha sigut el Sogorense, això està claríssim. Nosaltres no hem fet el partit que volia, estem acostumats a fer, perquè també aquesta setmana, bueno, ja has vist que hi ha hagut titulars, entre cometes, que han sortit de la segona part i han jugat 10 minuts o un quart d'hora o 20 minuts, com el Marc González, com el Pedro. El Marc González pues, estava malalt, aquesta nit no se trobava bé, el Marc Riba ha tingut un fill, el Pedro pues, no ha vingut quasi a entrenar, amb aquestes històries el que jo tractem amb l'entrenador, el senyor Badia, pues, de que no passi, i bueno, dintre de lo dolent, pues, jo per mi l'empat és just.
Bon debut del Didi, surt. S'estrena amb l'equip i amb un bon gol,
Golado. El que passa que el nano és el que em deia, no està acostumat de la segona a la primera regional i a un món, ja ho saps tu. Llavors què passa? Pues el nano no estava acostumat al central, si marxava que l'agafés, el Rossell se n'anava en vista i el tenia de tapar, i jugada d'estratègia que ells tenien i ell tenia de treballar també en defensa, perquè no? Llavors quedava el Limón a dalt i ja està. Però bueno, estic content perquè el nano és el primer partit que juga amb nosaltres, s'ha estrenat amb un gol i estic content per ell.
Bon punt, sempre quan, com tu has dit, se pot aconseguir els punts a casa. Ara més que mai és primordial assegurar els punts de casa, no?
Sí, no, ja te vaig dir que tenim la sort, entre cometes, perquè ara no se sap, que tenim dels 10 partits que ens falten 6 a casa i 4 fora. No sé, a vegades a casa sempre pues, jugues millor, saps les mides i tenim l'afició allà, no? Això és, de moment nosaltres ja te vaig dir que hem guanyat els partits que es van guanyar la primera volta, 3 partits, ara tenim un empat i 3 derrotes. Pues a veure si aquests 7 empats que es van fer a la primera volta pues, són 6 victòries. I amb aquesta 6 victòria ja t'hi dic jo que salvem categoria.
Josep Penya també fent números. Toni, aquí tothom fa els números. Sí, Marc Riba ens deia el dimecres, guanyen els 6 partits de casa, aquests 18 punts ens salvaran molt probablement. Aquesta teoria que corroborava d'alguna manera també el Penya. Els partits de casa, que importants, eh?
Sí, sí, el que passa que, home, tindrà a arribar complicat, no? Aquesta setmana ja té el Vilanova. El Vilanova ve de perdre el seu camp. No s'ho posarà les coses fàcils perquè Vilanova s'està jugant
que passa,
molt.
Clar, que el problema del Vilanova és una miqueta que el que hem comentat més d'una vegada, no? El problema és que es troba el Josep Riambau per disposar d'un 11 més o menys solvent cada jornada, no?
Sí.
Si no el convoca el primer equip, evidentment. Clar.
Sí, el que passa és que ara tindran que valorar això, no? Que ara queden 10 jornades, que si no té el jugador idonis pot perdre la categoria. I home, seria un pas enrere pel Vilanova que el seu amateur doncs, perdés la categoria
i
jugués a segona, no? Si a primera ja, segons ells, n'hi ha molta diferència entre un i l'altre, tu imagina a segona, no? però en fi, tindran que intentar salvar la categoria. Per això t'ho dic, el Vilanova serà un rival perillós al camp de la Múnia, un Vilanova que no li queda un calendari fàcil perquè li queda tot el que deixa el Sobrense.
Sí,
i el Sobrense no té fàcil perquè tenen en compte que aquesta setmana el Sobrense juga a l'Espirall i d'aquí dues setmanes serà l'Espirall el que visiti el camp del Vilanova.
El Vilanova, sí.
Que no és gent fàcil.
Queden,
no,
de jornades, queden 30 punts apassionants. Sí,
molt apassionants. Per això és molt important assegurar el punt de casa, i el puntet d'ahir va ser bo. Un camp municipal, doncs, que ahir va comptar amb una molt bona entrada. Jo vaig quedar una miqueta jo sorprès, no? Perquè exjugadors i gent de futbol, que la feina tens per veure pel municipal.
Home, habitualment, doncs, sí, un enfrontament Sobrense la Múnia.
Tindrà que venir sempre la Múnia, sí, perquè, sí, escolta, sí, sí. Tu, jo vaig veure cares que feia temps que no veia el municipal i d'alguna manera vaig pensar, tindrà bons amics aquests allà a la Múnia, perquè...
Però, una miqueta és la clau Estem parlant ara de la primera territorial, però clar, si tu tens un equip com la Múnia, tens un equip com el Ribes, com el Vilanova B, clar, equips que són molt directes, que t'asseguren un nombre d'espectadors important.
Sí.
Per això a vegades, molts cops també hem valorat molt positivament el fet de jugar al grup 12 de la segona territorial.
Sí, perquè som equips de per aquí.
Tu ara imagina't una miqueta que acaba pujant un Cubelles, un Sant Pere Molanta...
Arrossega molta gent.
I que tots aquests doncs aconsegueixin salvar-se, que serà molt difícil, però ostres,
arrossega molta gent.
T'asseguras també uns duels macos.
Sí, arrossega molta gent. Però la diferència que vaig veure ahir era això. Jo de la Múnia vaig veure poca gent, vaig veure gent perquè s'han sentat al costat nostre, però vaig veure molta gent de Sitges, que té amistat amb jugadors de la Múnia, evidentment, que són de Sitges, que en aquest partit sí que van anar, i déu-n'hi-do la gent que hi havia.
En fi, doncs un aspecte també a destacar, la presència, no direm que massiva, però sí important, de públic ahir al municipal d'Aiguadols. Feia bon temps, per tant, doncs ara es comença ja a agrair anar al futbol a la tarda. A veure si deixem enrere ja aquest hivern tan cruel que hem tingut també en aquests últims mesos. Per anar acabant, Toni, pràcticament hem de comentar també el nou partit que es va jugar al camp de la penya Unión Málaga. Allà hi havia de jugar l'Internacional el passat dissabte a les 6 de la tarda i no hi va haver partit, perquè l'Internacional no es va presentar. De fet, els jugadors havien estat convocats, com sempre, a l'Oasis, i em sembla que es van presentar 5 o 6.
Sí, i van ser de los últims fitxats, sí. No? De los que havien incorporat a l'últim. A veure, tot té una explicació. L'Inter no va acabar el partit bé de la setmana passada aquí amb la cita cooperativa. Va acabar en tangana, cot de punys, i clar, evidentment un rosari de coses, doncs, que va perjudicar a l'Inter. Segon, doncs, el partit que tenien que jugar el dissabte, doncs jugaven també al camp de la ciutat cooperativa, perquè aquest equip és un equip segon de Sant Boi, i juguen al mateix camp. Què passa? Que clar, evidentment això donava una mica de respecte, perquè segur que l'estarien esperant allà que arribessin, doncs, per acabar com va acabar aquí, no? Almenys és el que més d'un va pensar.
Sí, que passés.
O no passés, això no ho sabem, ja. Perquè no se van presentar. I clar, evidentment l'entrenador va convocar tots els jugadors, com sempre els convoca, em sembla que els convoca l'Oasis, allà tenien que sortir tota l'expedició per Sant Boi, i tan sols va arribar allà l'entrenador, el president i 6 jugadors. Clar, evidentment no arribaven ni a 7, perquè si vas amb 7 jugadors pots jugar. Però clar, no arribaven ni a 7,
ni al mínim,
i això va fer que, doncs, no es presentessin a jugar.
En fi, una situació força trista la que està vivint l'Internacional en aquests últims mesos, ja no direm setmanes sinó mesos. Pràcticament és una temporada per oblidar, i bé, ja veurem fins a on aguanta la institució com a tal, presidida per un Ricardo Lanza, que ho dèiem al principi del programa, Toni, que està aguantant, com diuen, carros i carretes.
I més sol que la una.
Sí, i no llença la tovallola.
No la llença, el que passa que no sé si tot això passarà factura i l'equip acabarà pitjor, acabarà desapareixent, perquè no volem, però és molt complicat. Aquesta setmana té una reunió amb el seu entrenador, amb el Nacho González i amb part de la plantilla, i doncs pot ser una setmana molt important per al futur de l'Inter. Un Inter que, ja ho dèiem, s'ha perdut categoria perquè pràcticament és un equip ja de tercera,
sí, sí.
Però anem a acabar dignament possible el campionat. De moment costarà molt d'aconseguir-lo, ja veurem si es pot aconseguir.
En fi, haurem d'estar també atents a una miqueta quin és el futur més immediat d'aquest Internacional de Sitges. Anem acabant comentant també, com no, els resultats de la jornada de futbol femení. Per exemple, destacar que l'Alevi infantil del Sobrense va perdre 1-2 amb el Sant Boi, el Sant Boi que es proclamava amb la victòria d'ahir campió de Lliga. El gol del Subro del Sobrense el va anotar Clàudia, el cadet juvenil que va esgarrapar un punt gràcies a l'empat a 3 amb el Marianao Poblet. Van anotar els gols Aura, que en va fer 2, i Sofia. I finalment, com destacàvem també al principi del programa, aquesta derrota del sènior 1-2 davant l'Atlètic Vilafranca. Gol, el segon gol del conjunt vilafranquí que va arribar pràcticament al temps de descompte. En fi, un bon paper el que van fer ahir les jugadores del Sobrense davant el conjunt vilafranquí. Amb aquests marcadors acabem. El repàs a la jornada futbolística. Una setmana més ens dona el punt i final aquesta edició del Temps de Descompte. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Tornem dimecres amb més esports, amb més futbol, al Temps de la Tertúlia, Pilotes Fora. Moltíssimes gràcies per la seva atenció, que acabin de passar una molt bona nit. Adéu-siau.